potser demà no ens podem trobar. Balla aquesta nit el que ballaríem sempre, que potser demà no podem ballar. Queda't aquí amb mi com si et quedessis per sempre.
Molts de nosaltres no podem imaginar-nos la vida sense música i encara menys a l'estiu. L'escoltem a la platja, a casa o alguna de les festes de poble que se celebren durant aquestes setmanes. Bailando, me paso el día bailando. Doncs sí, ens passem el dia ballant, o almenys ho intentem, i és que cadascú fa el que sap o el que pot en qüestions de ball. Avui al programa donarem alguns consells per iniciar-nos en aquest món i ser els coreògrafs oficials al nostre grup d'amics aquest estiu. Arrenquen dues hores de ràdio en directe, arrenca una nova edició de l'Obert per Vacances.
Obert per Vacances.
Bon dia, avui és dilluns 25 de juliol i passant 5 minuts a les 9 del matí. Avui posarem la mirada del dia en les dades de recollida selectiva de Catalunya i farem un cafè amb el col·leccionista Àngel Fibla. A continuació parlarem de la crisi dels forns de pa i de tastets d'estiu, avui amb el ball com a protagonista. A partir de la segona hora de programa escoltarem un nou podcast del violoncel desconegut i farem un petit homenatge a la Núria Feliu que ens va deixar el passat divendres. També marxarem a la festa major de Sant Sadurní i acabarem el programa amb un nou capítol de l'Hostal de la Glòria. Ens acompanyeu de 9 a 11 a la teva ràdio local. Com s'ha aixecat el dia, fem un repàs de les temperatures arreu del territori. A Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental, 25 graus, a Cambrils, al Baix Camp, 27 graus, a Tremp, al Pallars Jussà, 28 graus i a Vilafant, a l'Alt Empordà, 28 graus.
Alcanar Ràdio torna a l'estiu. Tenim Obert per Vacances.
A M1 FM tenim Obert per Vacances.
Obert per Vacances, la mirada del dia.
Davant un escenari d'emergència climàtica, cal fer un canvi de mentalitat i de model econòmic, però un dels punts importants en aquest canvi és el reciclatge, ja que és un tema de perspectiva de futur i escassetat de recursos. Per parlar d'això i també de molt més, saludem al director de l'Agència de Residus de Catalunya, l'Isaac Paraire. Molt bon dia, Isaac.
Hola, bon dia. Què tal?
I també connectem amb els estudis de l'Espluga FM Ràdio, on està el nostre company Pep Morató. Pep, bon dia.
Molt bon dia, Rocío. Així és, ho deies molt bé a l'inici, que la generació de residus és un problema que cal posar èmfasi i que cal revertir aquesta situació. És per això que deixem també saludar a l'Isaac Peraire. Isaac, molt bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
Això, ho dèiem, estem en un bon camí o encara ens queda molt per fer, sobretot el tema del reciclatge?
Jo sóc optimista de mena. De totes maneres, encara que divendres presentéssim les dades, que és el que ens toca, absoluta transparència, que és un dels temes claus en la gestió de residus també al nostre país, poder fer absoluta transparència en la gestió dels residus. Aquestes dades, malgrat tenir un punt de positivitat respecte a l'any anterior, 3,1%, tenim molt camp per recórrer, estem en un 46,6% a nivell de país i, per tant, el que nosaltres hem de millorar, tenim molt marge de millora i, per tant, hem de seguir aplicant les polítiques per poder-ho fer.
Ho deies ara, però aquest divendres es van presentar les dades de la recollida selectiva, el del 2021, amb xifres del 47% a tot Catalunya. Tot i això, encara no s'assoleix aquest objectiu de la Unió Europea. Quina valoració se'n fa?
Doncs aquesta de moderadament optimista, perquè malgrat no assolim els objectius, per tant ens queda molta feina per fer, creiem que tenim la línia enfocada, la línia enfocada en fer-ho. Per això, tal com també vam explicar divendres, i em estenc el tros que vosaltres em deixeu estendre, però l'Agència de Residus de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, té diverses línies de treball per millorar aquestes dades. Llavors hi ha línies d'ajut als municipis, hi ha diferents models, doncs, que diferents tasques que estem fent en aquesta direcció, en la de la millora d'aquesta recollida selectiva, que, com dèiem, malgrat ser millor que l'any anterior, doncs encara té marge de millora, perquè té l'obligatorietat que ens marca la directiva marca europea, però també la voluntat nostra política del país d'assolir-ho.
La Conca de Barberà és la comarca que, doncs, ha aconseguit uns valors més alts de recollida selectiva, situant-se al 80,4%. Aquests bons resultats es donen gràcies a la implementació de sistemes, doncs, eficients en la recollida selectiva, com podrien ser el porta a porta?
Sí, primer, també, si em permets, Pep, igual que vaig fer divendres i a tu personalment, que un plaer de conèixer-te en directe, el felicitar la gent de la Conca de Barberà, a totes les persones que formen part d'aquesta comarca, que situen en el primer lloc del rànquing del país. Per això vam escollir fer la presentació el divendres a la Conca, al vostre territori. Un plaer poder-ho fer, sobretot per bones notícies com aquestes. I no, el resultat de la Conca no és per res casual. De fet, es donen les circumstàncies per poder donar-se aquests resultats, que, com deia, no són casualitat. Cal una decisió política, una aposta per aquests sistemes eficients de recollida selectiva, bàsicament el porta a porta als municipis més grans, que es complementa amb els contenidors tancats a altres municipis, i fer-ho en tots els municipis, en tota la comarca. I el resultat és espectacular, està molt bé. Per tant, la ciutadania de la comarca s'ha de sentir orgullosa, s'ha de sentir contenta. I això és això, gràcies a què? La part pública fa l'aposta de que posa a disposició de la seva ciutadania un sistema d'alta eficiència, la ciutadania hi posa la seva participació activa, el seu compromís. I també, si em permeteu, doncs hi ha una ajuda econòmica que ve de l'Agència de Residus, i per tant cal, o sigui, aquest compartir les responsabilitats, els objectius i la feina dona molt bons resultats. Ha de ser exemple per a altres comarques del país.
Isaac, parlàvem ara precisament d'aquestes accions que han mostrat una gran efectivitat. No sé si pel que fa al porta a porta ens podem imaginar un futur a Catalunya en què es faci de manera general, o realment a ciutats grans és molt complicat de gestionar?
El tema és que, tal també com vam explicar el divendres i estem explicant sempre, bàsicament el per assolir i fer un salt endavant en l'índex de recollida selectiva, cal que les ciutats implementin aquests models de recollida selectiva d'alta eficiència. El porta a porta és el model de recollida d'alta eficiència que millors resultats dona i més ràpid. Però no només, també hi ha hi ha un altre model, sobretot, que és els contenidors tancats, que pot ajudar a millorar aquestes dades. I un model mixt que combini els dos, doncs també és possible. De fet, tenim experiències en marxa que van en aquesta línia de models mixtos. Per tant, sí que imaginem Catalunya en què hi hagi un sistema de recollida selectiva d'alta eficiència i que els municipis apliquin aquest model de recollida. Llavors, l'avantatge d'aquests models és l'adaptabilitat a cada un d'aquests municipis. I des de l'Agència de Residus el que fem és ajudar a aquesta implantació a cada un dels llocs, amb suport tècnic, amb suport econòmic i amb suport també polític.
I per on ha de passar la fiscalitat verda? Hi ha d'haver una taxa justa amb que pagui menys qui millor, doncs, separi aquests residus?
Aquesta és l'altre gran repte, i, per exemple, és el que vindrà, n'estic convençut, següent a comarques com la Conca de Barberà. Pensem que en la política fiscal de qui més contamina més paga, o també, dit d'una altra manera, qui millor ho faci li ha de sortir millor o amb algunes bonificacions o compensacions. Això només serà possible amb sistemes que identifiquin i individualitzin el participant. Per exemple, és el porta-porta o els contenidors tancats. I, per tant, l'aplicació d'aquests models permetran la necessària aplicació d'una política fiscal justa i, per tant, l'aplicació d'aquest pagament per generació, aquesta taxa justa, que de pas sigui dit, doncs ja està en marxa alguns municipis, molt poquets del nostre país, però amb un treball intens per poder-se aplicar en d'altres. I això també era una de les mesures, per exemple, que es demanaven algunes de les línies de subvencions que l'agència dona, no? Doncs avançar cap a aquests models de pagament per generació, taxa justa.
I som conscients del que arribem a generar? Ho deies el divendres, no?, que és molt important aquestes dades, però també que hem d'anar cap al camí de generar menys. No sé si això és viable al segle XXI.
De fet, més que viable, serà imprescindible fer-ho. El que les polítiques principals, de fet, són les de prevenció. El millor residu que tenim és el que no genera i, per tant, el primer de tot, abans de recollir, seleccionar i tot, és intentar no generar. I, per tant, hauríem de no generar aquest residu. Després, aplicar el paradigma de l'economia circular, que vol dir que no tenim residus, sinó que esdevé un recurs per a nous processos productius. I, per tant, això és important, aquest nou paradigma, el de l'economia circular i el del residu zero.
Ja per acabar, i com a responsable de l'Agència Catalana de Residus, volíem fer-li un plantejament doble. Què li diria en primer lloc a algú que no recicla perquè comencés a fer-ho, que tot i que cada cop hi ha més consciència en aquest sentit, encara hi ha gent que no ho fa? I potser encara més important, en el cas d'un empresari, què li diria perquè contaminés menys?
Mira, aquí crec que cal ser contundents i categòrics. Primer, que anem de tard. Segon, només cal aquests dies treure el cap a la finestra o per la porta i veure que estem en emergència climàtica. I, per tant, la lluita per revertir el canvi climàtic l'hem de fer des de ja mateix. Ja l'estem fent. Ja fa temps que s'hauria d'estar fent. Un dels temes que hem d'abordar és aquest, el de la gestió dels residus, que, a més, depèn de cadascú també. I, per tant, si algú fa la pregunta al revés, com puc contribuir jo a mitigar el canvi climàtic? Doncs és també fent aquesta gestió de, primer, prevenció, de no generar els residus, segon, de separar selectivament i després es pugui fer aquesta selecció de reciclatge. I per últim, doncs, és que la responsabilitat ha de ser compartida. La ciutadania en general, que en parlem molt, les administracions, que aquests dies també ho he posat de relleu, no? Si la Conca de Barberà pot tenir uns bons resultats és perquè la ciutadania ho fa activament. Segon, perquè hi ha una administració que posa a l'abast de la ciutadania aquests elements. I, per tant, ho ha de fer també. I llavors cal que el món de la producció i la indústria també entenguin i aprofitin aquesta gran oportunitat per ser un exemple del canvi cap a un model més sostenible i respectuós, que, deixeu-m'ho dir, també hi ha una gran part de la indústria i la producció que està en aquesta línia. És veritat que n'hi ha d'altra que no, però per això estem treballant una llei de residus, per això estem fent iniciatives, acords voluntaris fins i tot, que han de suposar aquest canvi i aquests avenços amb una triple responsabilitat, com deia, la ciutadania, l'administració i el món de la indústria i la producció. De totes maneres, la vostra pregunta donaria per parlar-ne una bona estona, que sempre que vulgueu jo estic a plena disposició de fer-ho.
Doncs ens quedem amb aquests consells i també, com comentàvem, amb la importància de seguir millorant les dades en els propers anys pel que fa al reciclatge. Moltes gràcies, Isaac Pereira, director de l'Agència de Residus de Catalunya, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i això, a seguir fer-ho activament, felicitar la Conca una altra vegada, a felicitar la resta de comarques que estan al capdamunt del rànquing i esperonar les que estan al capdavall perquè segur que ho podem fer.
I tant, queda dit també. I també gràcies a tu, company, al Pep Morató de l'Espluga FM Ràdio per apropar-nos a aquesta mirada del dia.
Moltes gràcies, Rocío.
Que vagi molt bé. I parlàvem d'aquestes dades de la recollida selectiva a Catalunya, d'aquest sistema porta a porta, i precisament un dels municipis catalans que recull la brossa amb aquest porta a porta és Sant Feliu de Codines. Es va començar a implantar l'any 2004 i en aquests 18 anys els seus habitants ja s'han acostumat a treure cada dia a la porta de casa les deixalles. Ens dona més detalls la nostra companya dona codinenca, la Gemma Permanyer.
Hola, Rocío. El municipi de Sant Feliu de Codines recull la brossa amb el sistema porta a porta des de fa 18 anys. Inicialment, l'any 2004 es va començar per les fraccions d'orgànica i rebuig, i el 2007 es van afegir la resta de fraccions, paper i envasos. El vidre és l'única deixalla que es continua deixant en contenidors. Des de l'inici d'aquest sistema fins a la seva majoria d'edat, els residus que reciclen al poble han augmentat un 40%. El 2004 reciclava un 28% de la brossa que es generava i actualment amb el porta a porta la recollida selectiva supera el 68%. Laia Jordana és actualment regidora de Via Pública i va ser qui va impulsar el model de recollida de deixalles en el seu moment.
Hem aconseguit que la gent, que la majoria de gent recicli i que ho faci força bé. Encara ens queda recorregut, però crec que ha sigut un benefici el més notable de tots.
A banda dels beneficis medioambientals, el consistori considera que el model és òptim pel municipi, ja que es tracta d'un poble amb carrers molt estrets i amb molts desnivells. La retirada de contenidors ha permès guanyar espai als carrers i estalviar recursos en netejar tant els contenidors com els seus entorns. La regidora Jordana, a més, apunta que el sistema també suposa una reducció de costos per l'Ajuntament, perquè el cost del material reciclable és més baix que el cost del rebuig que es du a l'abocador. A banda, la institució rep bonificacions per gestionar correctament els materials. L'únic impediment que té el sistema és que limita els dies i les hores en què es poden treure les fraccions de la brossa.
Doncs aquest municipi que porta 18 anys amb el porta a porta, Gemma Permanyer, dona codinenca. Gràcies, companya.
A Ràdio Silenci torna l'estiu. Tenim obert per vacances.
El nou FM torna l'estiu. Tenim obert per vacances.
CaixaBank ha estat elegit per Euromoney millor banca a Espanya i BPI del grup CaixaBank millor banca a Portugal. Un reconeixement a una manera diferent de fer banca, propera i compromesa amb les persones i la societat. Gràcies als clients i als empleats per fer-ho possible. CaixaBank.
A Ràdio Ciutat de Badalona torna l'estiu, torna l'Obert per Vacances.
A Ràdio Vilafant torna l'estiu, torna l'Obert per Vacances.
És moment de fer un cafè quan passen 21 minuts de les 9 del matí i avui el farem amb una persona que col·lecciona tota mena d'objectes des de fa anys. Qui més o qui menys col·lecciona coses, siguin pins, taps d'ampolles de cava, segells, ninots de pel·lícules de sèries, però avui anem més enllà i fem un cafè amb l'Àngel Fible, qui podríem dir que és un col·leccionista de col·leccions. Àngel, molt bon dia, què tal?
Hola, bon dia a tots.
Amb ell tenim el redactor de La Plana Ràdio, el Víctor Montecino. Víctor, bon dia.
Hola, bon dia, Rocío. Doncs així és, com deia, resulta que Àngel és un col·leccionista nat, podríem dir. I des de tota la vida que recolecta diferents objectes de tota mena i que expliquen, a més, la realitat del poble, de Santa Bàrbara, però també una mica del nostre territori, no, Àngel?
Sí, sí. És que, bueno, la col·lecció es comença ja pel meu pare. El meu pare era un home que no tirava res, de la postguerra i tal, i no tirava res, tot ho guardava. Jo de menudet ja em vaig criar en això. Tot hi havia una utilitat a totes les coses. Llavors arreplegava moltes coses, llavors quan el meu pare ja va faltar, doncs jo les coses que ell guardava, més el que jo he anat buscant del poble, doncs bueno, tinc un magatzem o una exposició que és que ja me toca sortir al carrer perquè ja no me caben les coses.
Llavors, Àngel, podríem dir que aquesta afició de col·leccionat ve de família.
Sí, bueno, El meu pare no col·leccionava per col·leccionar, era que li havia utilitat a les coses, i llavors jo tenia ampolles, tenia astres de treball, que la millor ja eren de casa, que la millor eren dels meus iaios. Llavors jo ho he anat millorant, he anat, si este astre era d'esta manera, n'hi havia un que era d'esta altra manera, d'una altra manera, i així porto tota la vida. Tinc 69 anys i tota la vida he estat així, sí.
I amb tants objectes, suposo que les fonts o l'origen d'aquests objectes deu ser molt variat. Suposo que tens coses, pues, això, que ja tenia la teua família, altres que et donen...
Sí, bueno, toco de tot. De la cuina, de roba, de la manera de cosir, la manera de treballar al camp, la manera de treballar al delta. Tinc totes les coses del delta de l'Ebro, tots els aparells de treball, tots. No estic ningú del món, tots. I ara últimament, des de que m'he jubilat, que porto 4 o 5 anys de jubilat, he pogut retornar als meus orígens de quan jo tenia 16 anys, que el meu pare em va comprar una Derby Antorcha, que les feien aquí a Mollet del Vallès, a Barcelona, que va ser un boom per tota Espanya. I actualment tinc sobre les 40 i pico de Derbys Antorcha, de tots els models que et puguis imaginar.
Claro, 40 has dit?
Sí, unes 40.
I això, una mica el que dèiem abans, no tens lloc per posar-ho tot.
No tinc lloc per posar-ho, ja estic a la cera del carrer, allí. La gent passa, fa, què fas, Àngel, aquí fora? Dic, pues mira, és que no capic, no puc entrar ja. Bueno, és broma, eh? Encara caben coses.
Encara queda una miqueta d'espai, no?
Encara, apretant, encara puc ficar alguna moto més.
Àngel, sí. Fa uns mesos, a part de la teva col·lecció, sí. De fet es va exposar al Museu de les Terres de l'Ebre, en Posta,
sí.
I també es pot visitar la teva casa museu. No sé si has notat, sí. Interès de les persones, encara més interès en tota la teva col·lecció des que vas exposar en Posta. Què et diu la gent?
Sí, bueno, Amposta va ser un èxit total, perquè vam portar allí, per mediació del director del Museu del Montsià d'Amposta, vam portar unes quantes peces, perquè jo és que toco tantes coses, toco la història de França, dels passaports, dels meus pares, les maletes que portaven... De tot, toco de tot. Llavors, allí van vindre molts de col·legis, molts de xiquets en col·legis, i on els xiquets els explicava. Venien xiquets de tota mena, venien xiquets que a la millor eren petits i venien de grans. A raïs d'això, doncs ara volen vindre molts de col·legis dels pobles de l'alrededor, volen vindre a visitar-ho. A part, jo col·laboro a l'Ajuntament de Santa Bàrbara, tinc uns dies senyalats per obrir-ho, però... pràcticament està obert tots els dies, perquè jo, com estic jubilat i estic allí fent, apanyant coses, sempre restaurant coses i així, doncs passen, mira, estos dies mateix han vingut uns francesos, que es veu que un altre els va explicar alguna cosa i van presentar uns francesos, però quasi raro és el dia que no ve un altre a visitar-ho. A part dels dies que tinc senyalats, que l'Ajuntament me fa, pots obrir-ho, Àngel, estos dies? Sí, no, sense cap problema, sí.
I tots aquests objectes que ara tens, i que ara dius que te caben justet, no sé si algun dia els cediràs al Museu de la Vida a la Plana, al centre d'interpretació que tenim aquí a Santa Bàrbara, o a l'Ajuntament per a que pugui habilitar, pensant ja a llarg termini, no és que vulguis fer-ho immediatament.
Vale, una pregunta molt interessant. Els objectes que hi ha al Museu de la Plana pràcticament són tots meus.
Ah, els que ja hi ha allà.
Els que hi ha allà.
Però una petita part, imagino.
No, sobre els 50 i pico de peces. Si les trac, quedaran 3 o 4 només.
Ah.
Sí, perquè en un principi, quan se va fer el Museu de la Plana, que és el museu del poble, com si diguéssim, el meu és com una exposició, el Museu d'Àngel Fibla, el Museu del Pagès i tal, però allò és un altre museu. Llavors jo en aquest museu se veia d'inaugurar i no hi havia peces i em van dir si podia cedir les peces. Jo vaig dir, encantat, totes les peces que d'això. Llavors, totes les peces que jo tinc aquí, responent a la pregunta que m'ha fet ell, algun dia seran per al bé del poble, per a que la joventut pugui saber la manera de treballar, la manera de menjar, la manera de cuinar, etcètera, etcètera. Jo, pues, això se decidirà per al poble, claro. Sí.
Àngel, què és el que més t'agrada de col·leccionar, a banda de fer un recull de totes aquestes coses? No sé si la part també d'explicar-ho a la gent, què és el que t'aporta?
Bueno, jo sóc un explicador nato. Sí. No, és que hi ha tantes peces, és que inclús jo tinc 69 anys, però hi ha persones de 69 anys que moltes peces de les que jo tinc les coneixen vagament, no, és que ni se'n recorden. Ara imagina't, tots els que són més joves de 69 anys, és que no tenen ni idea, Llavors jo explico, des de que, per posar un exemple, no? des de que es tira un gra d'arròs, un gra de blat a la terra, des de que surt el pa pel forn del panader.
tot el procés que ha tingut aquell gra. Com s'ha treballat, com s'ha cultivat, què se li ha fet, com s'ha segat, com s'ha ficat a l'aire, com s'ha trillat, i així totes les peces. Jo crec que n'hi ha moltíssimes, i noms molt raros. Mira si són raros, que a vegades hi ha hagut algun cas que m'ha quedat en blanc en algun nom, que me'l sé de memòria tots, però, claro, és que són noms tan raros d'aquella època. Sí, sí. Pues, bueno, això és el que hi ha.
En aquest sentit, estaria bé una mica documentar-ho, no? Que alguna vegada, quan has vingut aquí a la Plana Ràdio, sí, has fet la reclamació de dir que algú, algú expert, no, ho documente, posi el nom, la fotografia de tots els objectes perquè no es perde mai.
Sí, i seria molt senzill. El que passa que jo, pues, bueno, jo ja em trobo una edat, pues, que, bueno, no és que sigui un home gran, però el català no el domino molt en l'escriptura i això, i tal. Llavors seria molt interessant per als versos social i per a la cultura i per al futur de la joventut, que se fessin, seria molt senzill fer un xic o algo per mig de la Generalitat o per mig d'alguna entitat o pel que sigui, que vingués allí al museu i digués, pues, bueno, fa unes fotos, avui farem el que és ceràmica, pues fa unes quantes fotos de l'espècie de la ceràmica i han acabat per mig d'àudio o el que sigui, pues jo li explico. Aleshores ella a casa se ho fica en llimpio i es pot arribar a fer un llibre de totes les peces que hi ha. Perquè arribarà un moment que el dia que jo faltaré, ja t'estic dient que gent de la meva edat no ho saben, ho recorden vagament, el dia que jo faltaré, perquè el curiós és mes filles, jo tinc dues filles, per cert, una és la directora d'aquí, bueno, la futura directora d'aquí del poble de Santa Bàrbara, el cap d'estudis, i ella la deixo a vegades, la deixo perquè he d'anar a algun lloc o altre, la deixo allí, i ve gent, escolta, senyoreta, a la meva filla, no? Això què és, aquesta peça per a què servia? I ma filla se la queda mirant i fa... Ah, pues segurament que devia ser per allò a la terra, per a algo devia ser, jo què sé.
I es queda tan ample.
I es queda tan ample, i són les meves filles, ho entens? Per això a mi m'agradaria documentar-ho, però claro, això ho he comentat moltes vegades aquí a l'Ajuntament del meu poble, sí, pues ja mirarem a veure estos nois que fan recerques, o que a les vacances fan algun treball, no sé, algo així, i seria molt bonic fer un llibre de tot, per a saber aquelles peces per a què servien, perquè ja dic, el dia que jo faltaré molt poca gent ho saben.
Ara et faré una pregunta que no sé si potser és complicada o ja tens una resposta clara, i és, si haguessis d'escollir una peça de totes les que tens en la teva col·lecció perquè és especial pel record o per la peça en si, quina seria?
Bueno, jo te podria dir, per exemple, perdó, te podria dir les derbis perquè tenen un record, però a part, les derbis és a part, no? Perquè tenen un record de la meva joventut. Va ser la meva joventut de les novietes, els 16 anys, els 17 anys, que presumíem en les motos i les xiques. I, bueno, això és especial, no? Però de les peces que jo tinc més carinyo, són les del Delta de l'Ebro, perquè els meus pares i els meus iaios perteneixien aquí al Delta de l'Ebro, Sant Carlos de la Ràpita, Poble Nou, Sant Jaime d'Enveja, i perteneixien tots en aquest món. Llavors, totes les peces que guardo dels meus iaios, que potser eren dels meus rebes i iaios algunes, perquè són molt antigues la manera de pescar i això, claro, aquestes peces per a mi, inclús hi ha un barquet és un que navegava pels canalets i així, que jo me vaig criar de xocotet en aquest barquet i anava a pescar les granotes, anava a pescar peixos, i claro, això és especial, no? És especial per a mi, sí.
I no sé, Víctor, company, ara que parlàvem de col·leccionar, si tu col·lecciones alguna cosa o si t'agrada guardar algun objecte.
De petit era bastant lo típic de pins i xapes, no? Però la veritat és que avui en dia, més enllà de portar imants dels viatges, no? Els típics imants per a la nevera, la veritat és que no. El que sí, també en l'auge de les xarxes socials, el que m'agrada col·leccionar és bons moments i a vegades també forçant-me a fer fotos perquè si no, després ja no és el mateix, no? I tu, Rocío, què? Col·lecciones alguna cosa o també et vas quedar en pins i xapes potser de petita?
Jo em vaig quedar quan era petita als tazos dels Pokémon.
Ah!
Que no sé si recordeu, i de fet encara tinc moltíssims a casa dels meus pares, però a partir d'aquí ja no col·lecciono res, però perquè tinc poquet espai a casa, llavors no ho puc fer, si no segur que sí, perquè coneixent-me, sóc la típica persona que cada vegada que fa un viatge es vol emportar alguna coseta especial.
Sí, el problema és això, que si no tens espai...
Sí, perdoneu, és que és molt important. Jo perquè tinc un pavelló, una nave, expressament per anar a això, claro, però claro, les persones que viuen a les ciutats, que teniu un pis, o teniu el que sigui, o heu de col·leccionar sellos, o xapes, o coses d'aquesta manera, perquè petit. No podeu ficar carros, jo tinc carros, inclús tinc dos cavalls, a tamany natural, dos cavalls de tamaño natural,
Déu-n'hi-do,
fets a Burjassot, a València, a Burjassot, a València, en tota la trasteria, consisteix en treballar a la terra, llaurant i tot, a tamaño natural, els cavalls. Claro, això, si no disposes d'un magatzem o algo així que es pugui tindre, jo comprenc que a la terrassa del pis no podràs tindre dos cavalls allí.
Seria curiós, els veïns...
O poso una al menjador i una altra al balcó.
Ah, bueno, podria ser. Home, si el fiques a l'entrada, no, jo no sé si vius en un pis o vius
en un piset,
doncs li dius al porter o el que sigui que te'l deixa posar allí a l'entrada...
Sí, com les vaques de les botigues aquelles d'objectes que estan a l'entrada,
sí,
no?
Sí,
una mica
sí,
fent,
sí, sí.
Donant la benvinguda.
Sí, doncs un estil així. Tinc dos cavalls de tamany natural, sí, molt magos. En tota la trasteria posada, tots els traces de treball, tot molt bonic. La gent s'hi queden impactats. I estic en un pis, tinc la nave que té uns 100 i pico de metres de base i encara tinc una planta superior de 90 i pico de metres. Se queden impactats baix, però quan munten les escales per muntar dalt al pis i es veuen aquells cavalls allà dalt, llavors ja... I els costa dir-li alguna frase perquè es queden impactats.
Es sobta.
Segur
I
que sí.
Més enllà de l'espai, cuidar tot això, netejar-ho sobretot, deu ser farragós.
La veritat és que netejo poc. Hi ha unes quantes taranyines allí i primer la gent els avisa. Dic, si hi ha unes taranyines per aquí penjant, formen part de l'antiguitat també. No us preocupeu que no us picaran ni res.
Formen part de la història. Doncs avui sí. Hem volgut compartir aquest cafè amb tu, Àngel. La veritat
molt
que ha estat una conversa molt interessant,
molt
moltíssimes
bé, molt
gràcies.
Bé.
I a tu també, company Víctor de la Plana Ràdio, gràcies als dos.
De res,
pues
gràcies a vosaltres.
Quan volguéssiu, ja ho sabeu, a la vostra disposició, vale?
Que vagi molt bé.
Vale, gràcies.
A la Plana Ràdio torna l'estiu. Tenim obert per vacances.
A Ràdio Sabadell torna l'estiu. Tenim obert per vacances.
El conflicte bèl·lic a Ucraïna ha tingut un impacte directe en la matèria primera i un dels gremis més afectats és el de forners. A més, a tot plegat se suma l'increment del preu de la llum. A la demarcació de Lleida, molts forns es veuen obligats a tancar, ja que no poden fer front a les despeses. El sector passa per un moment molt delicat, ja que la situació tampoc convida els joves a seguir amb el negoci i s'estan quedant sense relleu generacional. Des del gremi afirmen que si se segueix amb aquest ritme entre el tancament per les despeses i la falta de relleu generacional, s'acabarà amb un forn per comarca. Per parlar de tot plegat, tenim amb nosaltres el Jesús Querol del forn Parrunyó de Torregrossa al Pla d'Urgell. El Jesús, que a més també és el delegat comarcal del gremi de forners de Lleida. Jesús, molt bon dia, què tal?
Hola, molt bon dia.
I també tenim el nostre company de Ràdio Ponent Mollerús, el Julen Andrés. Molt bon dia, Julen.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, Jesús, parlem de la situació del sector. Com està ara mateix aquest sector dels forns de pa?
El sector està bastant fotut. Està fotut perquè estem desanimats, perquè veiem com dia rere dia ens puja la llum, ens puja la matèria, el pèl·let, l'energia, ens puja la llenya, fins i tot, ens puja el gasoil, i al final, clar, quan tu et puja tot el que és l'energia per poder coure aquest pa, a banda, et puja la farina i et puja la majoria d'ingredients per elaborar brioixeria, qui repercuteix? Al client. Quan puja el preu del producte al client, el client té dues opcions. Una, anar a buscar l'industrial, o dos, venir i estar emprenyat. I clar, aquest emprenyament tots ho hem de patir nosaltres. I això és el que ens està fent molta por i estem lluitant dia rere dia.
Perquè, Jesús, per fer-nos la idea amb percentatges, amb l'increment de la matèria primera, quan costa més fer el pa? Quin increment heu notat així en percentatges perquè ens puguem acabar de fer la idea?
Doncs pues mira, per exemple, he perdit unes coses que... Perquè el gasoil ja ho sap tothom, ja no m'hi vull posar amb aquest tema, no? Del gasoil per coure el pa i tal. però a nivell del pèl·let, els que tenim el forn de pèl·let per poder ser més ecològics i tal, el doble. La farina, el doble.
Ostres.
Vull dir, clar, tu puges i després cada vegada que pugen els preus, bueno, doncs tens tot, una setmana de crits i sort, perquè a més la gent, doncs clar, també els hi està pujant tot, també no estan tan feliços, i clar, i comptes d'estar venent, estàs discutint amb cada client que et ve. I clar, i al final, doncs, bueno, el que estem veient aquí, el que vaig dir a la xerrada, que ens quedarem amb un forn de pa per cada comarca. I la gent haurà de fer, doncs, 40 quilòmetres o 50 per poder anar a buscar el pa, si ell vol, si ell desitja, o agafar l'industrial, no? Que, òbviament, és diferent.
Mm-hmm. A més d'aquests problemes que parlàvem, no?, d'econòmics, també se suma al problema del relleu generacional.
Sí, sí, esclar, és... Ara podem dir que ara, bueno, les coses estan canviant, hi ha tota la tecnologia del fred que et permet treballar de matinada i ja no cal que estigui mal nit i tal. Què passa? Quan un forner està cap als 50 i pico anys ja, o cap a vora els 60, ja no farà la inversió aquesta.
Uh-huh.
Després què fem? Pues nosaltres estem lligats amb l'escola d'hostaleria i intentem a les escoles, vaja, perquè hi ha diferents de tot de tota Lleida, tota la demarcació de Lleida, i el que fem agafar és xicots amb dual, xicots amb pràctiques, perquè no es desanimin, perquè puguin continuar i tal. Perquè, és clar, molts forners doncs, o no tenen fills, o els fills no s'hi volen dedicar, i és clar, i això el que està provocant és que els forns desapareixin. I això és el que ens fa molta por. Volem que la cosa tiri endavant, volem doncs, que la gent es pugui guanyar la vida, perquè sempre dic el mateix, no és un forn, no és un forn, és la gent que ens porta la llenya, la gent que ens porta el gasoil, tot el que comporta del costat d'un forn, no? És molta més cosa que no els clients que et venen. Vull dir, és, en un poble tindre un forn és com tindre un bar, no? És una manera de fer xarxa, d'estar allà, d'estar agrupats i creiem que és important que no ho perdem, no? Que els forns dels pobles no desapareixin.
Jesús, creieu que la gent no valora tant ara el producte del pa, o si més no, que la situació ha fet que el consumidor prioritzi el preu i la compra a supermercats abans de tenir la qualitat, la diferència de pa que en comentaves? I en llanço una segona també, que perquè davant la situació vosaltres tampoc us podeu permetre el luxe de pujar els preus.
Bueno, és clar, és que tothom em diu, bueno, si et pugen les matèries primes, puja la llum, et puja tal, els sous, el que sigui, tu puja el preu del pa. Clar, no és tan fàcil. Perquè si cada vegada que pugem el preu tens aquí una guerra, ja n'hi ha prou una guerra que ens ha fet tot això, no? No en volem tindre cada dia de moltes guerres o miniguerres. I clar, i això és una cosa que nosaltres, pues, no és tan fàcil. I a més és el que dius tu, és que si pugem el preu, vull dir, també tenim por, el client nostre no marxa. O sigui, el client nostre sap. O sigui, el que va a l'industrial ja sap on va. I el que va a un forn artesà ho té claríssim. Vale? Ja busca una altra cosa, busca l'espelta, busca la farina molta a la pedra, busca la massa mare natural, ja va buscar una altra cosa. Sabem que clients n'hi ha per tots, però aquest client que ens busca nosaltres, que sap que aquella espelta li fica bé, que sap que fem una fermentació de 24 hores, que sap que aquell croissant és amb mantega, està fullat, aquest client no el volem perdre. I abans de perdre'l, estem dient a tothom, estem buscant doncs, ajudes a tothom, que és el que dèiem l'altre dia, amb tu. No estem buscant que ens donin diners, volem una pala per treballar, volem formació, volem que la gent també ho entengui, que ens ajudin a nivell, pues, com vosaltres ens esteu ajudant ara, no? Que la gent sàpiga una cosa, el que és i l'altra el que és. I pues, la gent que compra o que pagui, perquè els diners són seus, però com a gent que sàpiga on va, si va a un lloc o si va a un altre.
Precisament, Jesús, ara ho deies, el gremi no vol diners, heu fet... peticions, heu demanat ajuda a l'administració, en aquest cas a la Diputació de Lleida. Quines són aquestes peticions? Què és el que demaneu des del gremi?
Bueno, nosaltres, una de les coses que van darrere, que som la cua, no? La cua de Catalunya, cada demarcació, cada província, té el pa. A Girona tenen el pa de tramuntana, aquí doncs, teniu el pa a Barcelona, si em toqueu des del Prat, doncs, el pa dels Cavallers o el pa de Sant Jordi, a Tarragona tenen el pa de Mestral, i nosaltres volíem fer el pa piriponent. Per fer el piriponent, el pa aquest de piriponent, que és del Pirineu a la Plana, no? Piriponent, des de baix. Això no és fer-ho en un dia, és agafar, hem de parlar amb els pagesos ens han de fer l'espelta, hem d'agafar molins de la demarcació de Lleida, que ens facin aquesta farina, els forners agrupar-nos i fer-ho, màrqueting, tot això estem lluitant per ja que som els últims que ho farem de Catalunya, com a mínim que sigui un pa integral, que sigui un pa només amb massa mare, tot això ens requereix uns diners. I això ens pot ajudar a que aquesta guerra que ha passat, que ara tothom està esperant els vaixells amb el gra, Lleida, que és el graner de Catalunya, i tenim molta terra, que estem fent tota la terra, l'estem cultivant ordi per alimentar els porcs, doncs comencem a alimentar les persones. Uh-huh. I això ho estem demanant, ens aginollem i tal, estem esperant resposta, però no arriba la resposta. Esperem que amb l'ajuda vostra i amb l'ajuda de tothom estiguem empenyent per poder fer aquest pa i poder ajudar-nos a que els forners diguin és que allà fan un pa que està cultivat a Lleida, que està molgut a Lleida, que està cuit a Lleida, uh-huh. i a més que és més ecològic, és més social, és d'aquí, i fer i acabar, no? Acabar tot el circuit. I això crec que ens en sortirem amb ajuda de tots.
Doncs esperem que sí, com deies, no?, a posar en valor aquest producte de proximitat, aquest producte de qualitat. Gràcies, Jesús, per acompanyar-nos en el dia d'avui, per explicar-nos la vostra problemàtica aquí a l'Obert per Vacances, i esperem que vagi bé i es pugui solucionar.
I tant, esperem que sí, amb l'ajuda vostra, moltíssimes gràcies per poder-nos escoltar i per fer difusió, perquè vosaltres sou la veu del poble, i això, doncs, ràdios, televisions, us ho hem d'agrair de tot cor.
Gràcies. I també acomiadem el nostre company de Ràdio Ponent Mollerussa, el Julen Andrés. Gràcies, company. Molt bon dia.
Gràcies, vagi bé.
El Prat Ràdio torna a l'estiu. Torna l'Obert per Vacances.
Au, au, Lleida Ràdio. A l'estiu, torna l'Obert per Vacances.
Passen 45 minuts de les 9 del matí. És moment ara de fixar-nos en una altra de les activitats que molts de nosaltres ens hem plantejat fer algun estiu per iniciar-nos en una o altra afició. Aquells tastets d'estiu que, qui sap, potser s'incorporen a la nostra rutina diària. I ho fem recuperant una conversa que ens va quedar pendent el dilluns passat amb el ballarí professional Quim Soler. Sí, avui el tastet ja ho avançàvem bé de ballar. Aprendrem a fer-ho, anem a fer classes amb ell i amb la nostra companya d'Altafulla Ràdio, la Carol Cubota. Molt bon dia a tots dos, què tal?
Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Avui patint sí, la calor, però ballarem. Sí,
teníem moltes ganes d'aquest tastet d'estiu.
Intentarem aprendre una miqueta a ballar. Com a mínim us donarem alguna recomanació per fer-ho, eh? I això sí, perdre la por al ridícul que sempre mm-hmm. pot passar. El Quim, perquè vulgui fer una mica de memòria, també el podreu conèixer perquè va estar 4 anys al programa Mira quin baila, de Televisió Espanyola, i també va protagonitzar un curs de ball en línia de la prestigiosa editorial RBA. A més, lògicament, dels seus èxits a nivell de competició, de certàmens competitius. Escolta, Quim, el que et volia demanar, primer de tot, jo ara em presento allà al Dance Class, la vostra acadèmia de ball aquí a Altafulla, i dic, vull ballar, vull aprendre a ballar. Per on he de començar? Què necessito? Necessito alguna cosa prèvia, saber alguna cosa?
Doncs no, perquè per ballar només necessitem dos cames i ganes de disfrutar. La veritat és que fer el pas d'entrar a l'escola i proposar-se a ballar ja és el millor pas. I a partir d'aquí doncs, s'obren les portes i pots triar moltes disciplines, fer-ho individualment, fer-ho en parella, et podem buscar parella, hi ha mil opcions, i el gran pas és entrar i decidir-se a ballar i començar aquesta aventura, que és el xulo.
Clar, per tant, puc anar de manera individual i em busqueu també. I aleshores, els tipus de balls, perquè clar, vosaltres a nivell de competició veieu més els estàndards, no?
Aquells correcte, que ja diguéssim, dintre del món de competició hi ha dues disciplines, que és el latinos i l'estàndard, i cada disciplina engloba 5 ritmes diferents. Llavors tenim, per exemple, per la part dels llatins, el xerachà, la samba, la rumba, o la rumba bolero, diguéssim, el rock and roll, i per la banda d'estàndard, slow fox, tango, quickstep, paso doble, i el vals vienès i el vals inglès. I bueno, això seria la part més clàssica, no?, de la part de ballar. I el que s'està posant molt de moda és els nous ritmes tipus salsa, bachata, kizomba, mm-hmm. tot això que també crida més a la joventut, i a la vegada doncs, és una manera més desenfadada de ballar, no tan correccional, no tan docent, no? I molt més lliure. Però bueno, la qüestió és això, que vull dir, ballar, ja posar-se música un mateix a casa sense tenir cap noció de ball, ja és una manera de disfrutar, de fer exercici, i per tant doncs, està obert a tothom. No és que hi hagi cap limitació, i al revés. Fer l'acció de posar-se a ballar ja és un bon què, no?
Ara parlaves de tota la varietat de balls que hi ha. Jo, la veritat, des de fora els veig tots supercomplicats. Llavors, a l'hora d'escollir si ens ve de gust començar a ballar algun estil, com ho podem fer? Fixant-nos només en la música que més ens cridi l'atenció, perquè a nivell de tècnic, des de fora almenys, es veu tot igual de complicat.
Bueno, depèn. Ballar ja és seguir el moviment, no? Jo sempre dic que ballar és interpretar la música, i ho pots fer començant amb el pas que fem tots a la discoteca, no? Que és el lado junto, que tota la vida ha existit, i això ja és ballar. Per mi, que vull dir que la interpretació musical i el sentit per la música es desenrotlla, com tot. Hi ha gent que diu, no, és que jo això de ballar no em surt, no em funciona. Bueno, doncs has de començar, no? Clar. És com tot. Vull dir, com més balles, més afició hi agafes, més et vicies i més t'agrada, no? Llavors, el fet de començar-te a iniciar el ball moltes vegades ve donat per una condició familiar, no? De dir, em caso, o vull anar a aquesta festa i vull saber defensar-me, tal. I aquesta és la manera com se'ns presenta la gent a l'escola, o jo que sé, tenen una parelleta i diuen, anem a passar un rato junts i fem alguna cosa que sigui divertida entre nantros, i fan, doncs, arrenquen a ballar, i llavors doncs, van descobrint totes les disciplines que hi ha, tenen més afinitat per una cap a l'altra, però al final és això, vull dir, és ballar, ballem tots, d'una manera o altra. El que balla amb l'escombra a casa també està ballant.
I tant. I ara que parlem de tastets d'estiu, us trobeu també amb persones que, ara que potser tenen més temps lliure, s'animen a començar durant aquesta època de l'any, o no és tan freqüent?
Bueno, de fet, tothom considera el ball com una... Els que considerem el ball com una disciplina, el que seria la part esportiva, hi ha dos, sempre ho expliquem amb la Caro, no? L'altre dia ho parlàvem, hi ha la gent que s'ho prenen com una disciplina deportiva i han d'estar sempre en actiu, és a dir, que a l'estiu baixes una miqueta la intensitat però continues assajant i estan en forma i tal, per poder competir quan comença la temporada, i altra gent que ho fa com, doncs mira, ara tinc més temps lliure, vull començar a fer alguna cosa, i doncs faig unes classes de zumba, per exemple, de manera desenfadada, sense cap compromís, un dia hi vaig, l'altre dia no hi vaig perquè vaig a la platja, vull dir, cadascú s'ho pren al seu ritme, i això és el bo que té el ball, que pots fer de més i de menys, i tot el que facis et repercutirà en bé.
Clar, perquè el tipus de persones que s'acosten a aprendre a ballar són tot tipus. Feu classes a nens, feu classes a joves, adults... Quines diferències hi ha entre uns i altres, o com s'ho prenen uns i altres, el tema de ballar?
Partint, nosaltres, la nostra escola la vam enfocar sobretot a nivell social, és a dir, que ja no som una escola deportiu, ja ens dediquem al tema de l'oci, i llavors nosaltres comencem a partir dels 6 anys. Els nens, evidentment, doncs, ho fem lligat amb el tema del col·legi, o sigui que anem a horari amb el mateix calendari que ells. Començarem ara al setembre, a la segona setmana, igual que el col·legi, igual tot, i es considera, doncs, un reforç, diguéssim, de psicomotricitat, per agafar nocions de rítmica, de posar-se en escena, en el públic, i treballem molt el tema de que el nen perdi aquesta por, no?, i que pugui sortir dalt d'un escenari, demostrar el que fa, guanyi mobilitat, i pel nen és molt bo, vull dir, és un caire que estem treballant de manera que és el que els afavoreix als nens, no? Doncs, doncs perdre aquesta por, guanyar mobilitat, i anem enfocats en això. Després hi ha un altre públic que és el més de 30 anys, per exemple, que són venen a disfrutar. Llavors tot va enfocat en que passen un bon rato, que és el que dèiem l'altre dia, no? Doncs les classes online, tal. Sí, però quan venen a l'escola es troben amb companys, fan com si diguéssim club, es relacionen amb la gent, i aquesta és la part més positiva del ball. I la gent més gran encara, que tenim gent fins a 70, 80 i més, també ho veuen d'aquesta manera, doncs, de passar un rato agradable amb un esport que no és agressiu, que el poden practicar tota la vida, i la veritat és que els hi aporta més la part social, jo crec, que moltes vegades, que la part de docent, no? És el trobar-se amb gent, el vincular-se amb l'escola i fer diferents activitats. Sempre que hi ha, doncs, carnaval, doncs muntem un tinglado allí i fem un concurs de ball. Vull dir, busquem totes les excuses perquè ells tinguin l'agenda ocupada i sàpiguen que han de disfrutar.
Clar, perquè tu, tant tu com la Raquel Ortega, la teva parella amb qui dirigiu l'acadèmia, heu agafat el ball com a una competició inicialment, no? Heu participat en moltes competicions. No sé si ve la gent ja amb aquesta idea de fer esport o és...
No. Nosaltres tenim, doncs, la gran sort de poder haver participat en un concurs televisiu, que això va ser un gran una porta molt oberta, no?, per poder donar-nos a conèixer. Nosaltres estimem el que fem, vull dir que això és el punt de partida, i la gent, com que ens reconeix i els hi cau doncs, simpàtic el fet de trobar-nos allí, moltes vegades ja fa les coses més fàcils perquè arribem a congeniar amb ells i els hi podem presentar el ball com una cosa amistosa i xula. De fet, el Mira que em baila va ser un antes i un després, no? Perquè clar, hi havia personatges públics que no havien ballat mai i havien demostrat doncs, que amb una setmana d'entrenament es podia sortir
aprendre,
i pots ballar. Mm. Llavors això va ser doncs, com un descobriment, perquè la gent, quan veu les competicions de ball de saló, s'esgarrifen, perquè diuen, ostres, quina posició, quina rigidesa, que no sé què... Clar, estem parlant de que... Jo sempre dic que s'ha de comparar com les carreres de cotxes. Si
doncs
tu veus el Fernando Alonso amb un cotxe...
Ho hem de deixar aquí. La veritat que ha estat superinteressant i esperem que la gent que ens ha escoltat s'animi, ja sigui per fer esport o per passar un temps agradable a ballar i es tregui la vergonya de sobre. Moltíssimes gràcies, Quim Soler, per atendre'ns, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, companya.
Gràcies.
La cançó de l'estiu.
Aviam, bon dia, eh? Sóc el senyor Ramon, l'oient fidel. Bueno, també us escolto vosaltres, eh? Felicitats pel programa i per acompanyar-nos aquest estiu, eh? Vull participar en aquest concurs, eh? Home, si em puc emportar una compra amb estalvi o gratis aquí en el súper aquest que anuncieu, doncs home, aquí que participo, eh? La cançó de l'estiu, doncs mira, en la meva època sonava molt, i encara sona avui en dia, De refrescos, eh? Aquí no hi playa. Dedicada a totes aquelles ciutats que malauradament doncs no tenen platja com Reus, eh? Doncs au, aquí no hi playa. El oso y el madroño, Cibeles, Torre España, pero al llegar agosto vaya vaya, aquí no hay playa. Vaya vaya. No hay playa. Vaya vaya. Escucha la guina.
Tierno o barranco al que haya, pero al llegar agosto vaya vaya, aquí no hay playa. Vaya vaya, no no no, no hay playa. Vaya vaya, aquí no hay playa, playa. Vaya vaya, vaya, no hay playa, playa. Vaya vaya, vaya, aquí no hay playa, aquí no hay playa.
Quina és la teva cançó de l'estiu?
Explica'ns-ho en un missatge de veu per WhatsApp al número 628-841-055.
628-841-055. Envia'ns la teva nota de veu i podràs guanyar un val de compra de 60 euros als supermercats Bonpreu Esclat.
A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. Ara i fins a l'1 d'agost, aprofita aquest lot estalvi. Dues pizzas Buitoni Forno di Pietra, capsa de 6 gelats Nestlé Extrem i un paquet de 6 cerveses Estrella Damm per només 8,99 €. T'estalvies 6,32 €. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. Bonpreu i Esclat.